Pocs mitjans de transport, tant literaris com el tren. Rails i més rails de referències, d'històries, d'estacions, de paisatge interior i de vides més enllà de la finestra. I pocs trens tan historiats com l'Orient Express, tot una llegenda sobre rodes que ha travessat segles, guerres, cultures i pobles de manera literal però també figurada. Avui a Ciutat Maragda tenim l'honor de rebre un escriptor que no únicament hi ha viatjat, sinó que ha sabut capturar en forma de llibre l'ànima d'un mite que pot detentar el títol, com expliquen aquest assaig, del tren d'Europa. Parlem, doncs, de literatura i trens amb Mauricio Wiesenthal, autor d'aquest Orient Express que ara publica Cantilado, amb Anna Vallbona, Jordi Puntí, i també anirem fins a l'estació de França, on l'Adolf Beltrán s'ha citat amb un gran escriptor ferroviari, l'Antoni Martí Monterde. I el Joan Lluís Lluís ens portarà fins a Rússia amb Víctor Pelevin i el tren de la Fletxa Groga. Avui, des de l'Andana, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I hauríeu avui saludant a Mauricio Wiesenthal. Què tal? Benvingut.
Bon vespre.
Un plaer. Anna Vallbona, com estàs?
Hola, què tal?
Jordi Puntí.
Com anem? Què tal?
Abans, presentant la introducció, parlava de l'escriptor Mauricio Wiesenthal. Home, haurem de dir, en justícia, escriptor, humanista, com a mínim, cantant, fotògraf, campió d'esgrima, que és una condició que a mi m'agradaria molt tenir al meu currículum i no tinc.
No té ningú.
Exacte. I viatger, sobretot viatger, també, perquè és el que explica l'origen i d'aquest llibre, Orient Express, el tren d'Europa, que s'acaba de publicar a Cantilado, que és un assaig fascinant, no únicament de la història d'aquesta llegenda, vaja, del transport, sinó del continent, de la Belle Époque, de guerres, de conflictes, artistes, d'escriptors, de músics, de pelegrins. Quantes coses explica l'Orient Express?
Es un escenario para mí. Ahora a mí es que el Orient Express es un teatro. Y basta pasar de un vagón al otro, bastaba, porque claro, hoy día está reconstruido, pero le falta lo que era el alma propia que tenía, su propia vida, y pasabas de un vagón a otro, al comedor, al bar, al coche cama, y era cada uno de ellos era un escenario donde había una novela en marcha. Y eso es maravilloso, o sea, porque realmente era, y comprendo, se hicieron obras de teatro con el Oriente Express como tema, y era especialmente para una comedia de Noel Coward, una cosa así, donde uno se podía pasear de un lugar a otro, y notabas eso, entre los viajeros se creaba enseguida esa complicidad que se crea en un escenario, y que hace que las vidas, aun siendo a veces opuestas o contradictorias, se comuniquen. Que eso es lo bello que tiene el teatro, que comunica lo más contradictorio del mundo. Y es ahí surge el drama y surge la comedia. Eso era l'Orient Express.
No sé si s'hauria encara enumerar les ciutats, les estacions d'aquesta comèdia, aquest drama o d'aquesta llegenda. Des de la ruta clàssica, penso en París-Istanbul, sobretot.
No, des de Londres, sinó des de Londres, perquè des de Londres se iba a Dover, Dover se pasaba a Calais, i Calais ja començava, París, Dijon, Valorbe, Lausanne, Los Ancierres, Milano, Venecia, Trieste, Vilopicina, que era la frontera de la antigua Yugoslavia. Vilopicina se pasaba a Ljubljana, Eslovenia, de Ljubljana a Zagreb, Croacia, Zagreb a Beograd, a Serbia, Belgrado, de Beograd a Sofia, a Niš, o sea, una parada más, y luego a Capcule, que era la frontera ya de la Rumelia, de Capcule a Estambul.
I la presència, l'omnipresència del Danubi, també, no? En aquesta, que a més recorda, fins i tot pel tipus d'assaig humanístic, la presència o el fantasma de Magris, en el millor sentit, i ara que és important.
Gracias, David, por recordar a un amigo y recordar a una persona que admiro y que ha escrito libros tan bellos sobre la Centro Europa y sobre la cultura centroeuropea. y un hombre además que tiene en ese nacimiento de Trieste, lleva también todo lo que es el ritmo, el espíritu y los conflictos de la vieja Europa, de nuestras diferentes idiomas y lenguas y de la diversidad de religiones y de razas y de todo que tenemos afortunadamente en este continente nuestro. Y esto me hace pensar que realmente el Danubio formaba parte de lo que era el centro, el corazón del viaje, puesto que seguía además el paso del Danubio también además hacia Oriente. O sea, hacia el Mar Negro, y esto es lo que le daba realmente ese encanto de que ibas atravesando, y se notaba eso de estar metido en el corazón de Europa, en la cantidad de esas nacionalidades, de esas pequeñas nacionalidades que eran gente que iban en cada estación, iba subiendo al tren y quedaban esa variedad para mí maravillosa, porque realmente es lo que me hacía sentirme europeo, sentirme en esa comunidad que nos permitía a todos mantener, con las dificultades que había entonces, porque yo lo he recorrido también en la época en que, por ejemplo, había lo que era el antiguo, vamos a llamar el antiguo imperio soviético, lo que era el telón de acero. Pero claro, que cuando llegabas a los países del este, pues notabas que evidentemente muchas de estas diferencias, muchas de estas culturas, algunas de ellas estaban más o menos reprimidas, o algunas de ellas le faltaba la expresión normal. Pero a pesar de todo, la cultura sale, la tierra sale, salen los alimentos, salen lo que la gente viste, lo que la gente come, lo que los campesinos cantan. Eso es lo bello que tienen las naciones, las tierras, los países cuando son verdaderos. O sea, y esto es lo que da la personalidad del viaje y lo que daba el colorido. Es por eso que fue el Oriente Express, es algo único, y por eso se ha ido desapareciendo cuando a veces en Europa buscamos como una uniformidad que no es lo que tenemos. Somos un continente pequeño, de pequeñas distancias, por eso es ideal para el tren, es ideal para los peregrinos, es ideal para los cafés, para la tertulia, para la conversación. Es un drama cuando tenemos estos momentos en que a veces tenemos que mantenernos a distancia, no me refiero a una distancia sana, pero a veces una distancia que parece que nos separa. Y sin embargo, o sea, tenía ese Europa en tren, tenía ese contenido como si fuese también un café, una tertulia, las pequeñas conversaciones de tren, el sonido de los trenes, que es diferente porque van por las vías, y las vías tienen, no digamos aquí donde se hicieron vías con un ancho diferente, que me pareció una aberración esto que nos pasaba, pasar de España en la frontera a tener que pasar un ancho europeo que era distinto, este tipo de cosas a mí por mis condiciones me escalofriaban, pero sin embargo uno lo que encontraba era eso, hasta el sonido diferente en los trenes cuando se iban cambiando los vagones, ibas pasando los países, ibas acompañado lo que llamaban clickety-clack, que son los trenes ingleses, el sonido de los trenes franceses, cada uno tiene el suyo.
També compareix com a onomatopeia en el llibre. Hem d'aclarir que la passió que estàveu sentint de Mauricio Vicental per aquest tren, en particular, explica que no hagi escrit un llibre sobre l'Orient Express, sinó dos, i que el primer el va escriure, a més, en un vagó de tercera classe.
En un vagón de tercera, porque esto fue una cosa. Yo creo que era Gide, o sea, fíjate que he olvidado incluso quién fue el que me puso sobre las vías. O sea, que fue, me parece que es una frase de Gide, por lo menos sería muy de Gide, muy propia de Gide. Es decir, quien no conoce el tren en un vagón de tercera, quien no conoce las cantinas de las estaciones, quien no conoce las colas de las taquillas, no conoce el tren. O sea, entonces yo era entonces un joven, debía tener 20 pocos años o 20 y tantos años, y pensé, yo voy a hacer el tren en un vagón de tercera, con un gran amigo, Jordi Viñas. Jordi Viñas, inolvidable, fue uno de los colaboradores de la Enciclopedia Catalana en Salvat. Yo colaboraba entonces en Salvat, en lo que era el diccionario Salvat 20, en la época, con tantos amigos inolvidables. Pues el resultado es que él tocaba el violín, yo tocaba la flauta travesera, y dijimos, vamos a hacernos el viaje en el Oriente Express en vagón de tercera, y además vamos a tocar a ver si nos dan algo en las estaciones. Poco nos dieron en las estaciones, pero compusimos una elegía romántica del tren siguiéndolo en un vagón de tercera, que era, vivías esto, vivías en cuando a dos países hasta la frontera, Vila Pichina, que se ha dicho la frontera de Ljubljana, el tren era un tren europeo normal que conocías, pero cuando entrabas en el telón del otro lado del telón de acero, tenías por un lado la vigilancia de la policía, la sensación de entrar en un imperio sometido a donde no había libertad, que nosotros veníamos de la España de Franco, tampoco es que viniésemos del paraíso, ¿eh? Pero quiero decir, pero a pesar de todo notabas el cambio aquel cuando habías dejado desde el centro Europa y llegabas allí. Y recuerdo que entonces era muy interesante porque las estaciones, cada uno subía, los campesinos, pero con sus trajes típicos, con los trajes de la tierra, con los trajes del país, y el otro subía con dos gallinas, porque claro, el vagón de tercera era eso, y no había nunca un asiento. Esto, pero penséis que claro, cuando yo hablo del Oriente Express, decido dedicarle este homenaje hoy día al Oriente Express de lujo, porque fue el Oriente Express histórico, de los espías, de lo que quiera, pero aquel Oriente Express era un tren popular, era un tren donde se iban montando los campesinos que llegaban con sus gallinas, el otro con sus quesos, con lo que fuese, y dormíamos por la noche tirados en los pasillos. Tirados en los pasillos, esa es la manera en que dormíamos, porque los vagones estaban ocupados. Primero, además, si había, como es lógico, una señora mayor, una abuela, un abuelo, un necesitado, quien fuese, o los pequeños que andaban por allí también, pues dejaba sitio, y uno tenía que dormir tirado allí. No había ni un vagoncito que te trajese una bebida, algo que para nada, en las estaciones. Tenías que buscar de alguna manera que te diesen bebidas o que te diesen un bocadillo o lo que fuese. Era realmente una experiencia muy curiosa de Oriente Express en un vagón de tercera.
¿Ho vingut en tren, Jordi?
Sí, no he vingut en tren, no, clar, jo he fet, no he tingut la sort de fer l'Orient Express, diguem-ne, però en canvi sí que recordava, ara dient això que explicava dels vagons de tercera, una vegada vaig fer un viatge, tampoc era molt llarg, de Sant Petersburg a Rochdetsveno, que és el lloc on hi havia la residència familiar de Nabokov. És un viatge d'una hora i quart, però sí, amb un tren que deu ser el tren més arrossegat que hi ha probablement a Rússia, o hi havia en aquell moment a Rússia. I la sensació d'estar viatjant no només cap a un lloc mític, sinó cap a un passat mític, perquè també encara era un tren amb els seients de fusta, amb els bancs de fusta, amb el tac-a-tic-clac aquest, completament particular, molt diferent.
Eren molt amples, aquestes
Sí, exacte, eren trens molt amples i una mica xatos, no? Una cosa una mica... Realment era un viatge al passat.
La gàbia.
I aleshores pensava que, bueno, que viure-ho això, que jo vaig viure durant, en un altre tren que no té res a veure, però durant una hora, però viure-ho durant dies i a més canviant de país devia ser una cosa fascinant, no? I això és precisament un dels aspectes que m'ha agradat més i que m'ha divertit més del llibre del Mauricio, que és que constantment estàs, en realitat l'has de llegir, si pots, l'has de llegir avui dia amb un ordinador o amb un iPad al costat, perquè hi ha tantes referències, primera per veure el mapa, per fer el seguiment en mapa d'això, però també de cop parles de les il·lustracions de Paul Iridio.
De Paul Iribe.
Iribe, perdó.
Sí.
I vas a buscar les il·lustracions. Parles de la música de Tino Rossi i l'escoltes, no? Vull dir que hi ha tot un... O sigui, el viatge és un viatge també en el temps, i és un viatge dins de la cultura europea. I això és el que és molt bonic d'aquest llibre.
Sí, yo un poco está escrito así, Jordi, te agradezco también, para un escritor es el lector el que conoce su obra, o sea, porque el escritor sigue navegando en la intención que puso y a todo, como todo en la vida, llegamos al casi, no llegamos nunca al todo, pues ese casi es el que el lector al final te completa, era mi intención haber llegado a esto, haber llegado a que esos personajes estuviesen vivos dentro del tren, algunos de ellos, claro, pertenecen a épocas diferentes, pero yo lo tenía, la literatura te permite hacer esa conjunción, reunirlos de esa manera, y esto, pues el coger al Iribe, que además era un personaje tan curioso, porque este vasco, el padre, ya había participado en la comuna, o sea que había sido un revolucionario, había sido condenado además por hacer daños en la columna de la Place Vendôme, o sea, y le habían hecho, ¿sabes? Había causado daños, había sido juzgado por esto. El hijo que sale también revolucionario de aquella manera tan especial y que tiene esa relación con un personaje para mí inolvidable, que era la Gabrielle Chanel, la Coco Chanel, y todo eso unido a los otros amigos que les acompañaban, que también que era el Sert, el José María Sert y la Misia Sert, o sea, todos ellos se daban cita unos personajes que te escribían la novela, por eso os decía que aquello era un escenario fabuloso, ¿no? Chaque soir, perd-elle son
mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris, par toujours, mon cœur est ravi.
Josephine Baker també va cantar això, no?, enmig de l'Orient Express, al costat d'un munt de músics. Clar, com deia el Jordi, la diversitat d'artistes que hi apareixen aquí, no només els músics, n'hi ha moltíssims, Toscanini, però al costat d'això, Mata Hari, és a dir, que de cop i volta, no?, les figures històriques en aquest llibre és una enciclopèdia.
Unos triunfantes, otros maltratados por la historia y por la vida. Ah, Josephine Baker, perdonadme, o sea, escucho su voz, es una época. O sea, hay artistas que representan una época, también en la nuestra. O sea, a veces no nos damos cuenta. Una de las cosas más crueles que he vivido en la vida es la vejez de los artistas. Cuando los artistas van perdiendo la voz o tienen cualquier problema económico muchas veces, a veces el olvido del público que los abandona. Y entonces una de las cosas crueles es la experiencia de haber vivido en mi vida, de haber visto artistas en su decadencia. Y esto todavía me emociona cuando pienso en ellos con las dificultades que vivían. Josephine Baker, que había adoptado a tantos hijos, para mí es un ideal de mujer. Había sido luchadora toda la vida. Había luchado por su condición de negra, había luchado contra el racismo en Estados Unidos, había luchado contra McCarthy, había luchado contra las leyes más injustas. Y al final de su vida tiene el sueño con lo que ha ganado de una manera desordenada, como cualquier artista. El artista es una forma del desorden que nos lleva precisamente a un ideal de orden o de armonía. Y en esa lucha suya como mujer se encuentra con que al final de su vida adopta hijos de todas las razas, de todas las religiones, los que va encontrando, y los mete en un castillo, es el delirio de un artista, el castillo de Milando, que compra, pero que donde luego les propio, no, que compran, no, que alquila, pues está alquilada, y donde la desahucian, la echan. Y yo recuerdo que entonces intenté hacerle una entrevista, era 1968, era mayo de 1968, o sea que era una fecha inolvidable. Yo vivía en París y le dije al director de un periódico, le dije, voy a hacer una entrevista a Josephine Baker, y me dijo, como mirándome como loco, y usted no se ha dado cuenta de lo que está cayendo, es como hoy día, a veces, sí, como si hoy día en la pandemia alguien dice que va a rescatar a un artista que está pasando un momento malo, y a uno le parece que la vida de un artista resume también muchas cosas, ¿no? Y ella tenía, recuerdo en el castillo, es la última imagen que tengo de ella, que es, volví a actuar en París, volví a actuar en el Olimpia, ya sin moverse. Es maravilloso esos momentos en que el artista se convierte en la propia estatua de sí mismo. A poco se llenaba el escenario solo inclinándose de un lado a otro, ya que había bailado con unos plátanos en la cintura y había bailado danzas caribeñas y danzas de New Orleans. O sea, y era, bueno, pues esto la recuerdo con un gato, una bata desarreglada, sin maquillar, vieja, digamos la palabra, porque tiene nobleza, excepto en las bananas. Lo demás es bueno cuando está bien. O sea, por lo tanto, eso es recuerdo d'ella.
Clar, amb això que vostè comenta, em fa pensar en moltes històries que apareixen en el seu llibre Orient Express, perquè una, quan el llegeix, queda impressionada, no? D'aquesta quantitat d'erudició, de coneixement, d'erudició i de coneixement personal de tota mena de personalitats molt diferents, i també, i ara crec que ho hem comprovat, també aquesta voluntat d'explicar la història completa, no? Que això crec que fa molt interessant el llibre, perquè de cop i volta doncs t'apareix la Josephine Baker, però de cop i volta t'apareixen altres personatges absolutament desconeguts per mi, populars o populars de classe baixa, o recordo molt una història que a mi m'ha fascinat del llibre, que és que després en tornaré a parlar, però aquest senyor militar hongarès que es presentava com a d'ofici descarrilador de trens.
El Silvestre Matushka.
Clar, i quan comences a llegir aquesta història penses, no serà possible, no? I sí, hi ha un senyor que a més probablement resumeix tota la tota aquesta mena d'Europa tempestejada, sí, a través de la figura d'una persona, doncs, que per exemple va dinamitar un tren i va,
sí,
provocar,
sí,
tot un
terrorista, un terrorista, un fascista, se había presentado como todo, porque como todo esto cambiaba de máscara como quería, y todavía se discute si havia sido un viejo terrorista anarquista,
sí, tal, després o... es va esfumar, oi?
Sí, pero parece, por lo menos, de cuando lo encuentran, tenía periódicos que eran periódicos fascistas, o sea, con propaganda fascista, ¿no? Y que correspondería bien a este tipo de personaje.
Clar, i aleshores, clar, és a dir, penso que el llibre està travessat per tota aquesta mena d'històries, per cites, que algunes de les quals per mi han resultat molt inspiradores. Vull dir que jo ara, que sí que he vingut en tren al programa, bé, no exactament a la porta, però he vingut en tren a Barcelona.
Feia, quina onomatopeia feia el tren?
Ja ha canviat. Ara és una topeia de... Sí, no té gaire gràcia. A més, intentava acabar de prendre notes i com que és la línia R3 i allò es belluga de mala manera, doncs he acabat fent gargots. Però, en fi, no, hi ha un moment al llibre que vostè cita Chesterton dient: la mejor forma de llegar a tiempo a un tren es perder el anterior. I penso que jo he estat practicant Chesterton durant molts anys de la meva vida sense saber-ho, no? És una cosa molt agradable. Però després ja és molt, molt interessant la quantitat de, ho hem dit ara, d'artistes, d'escriptors, de literatura, la literatura de misteri, no, ja en parlarem, però després també a mi m'ha interessat molt tot un seguit de reflexions al voltant de la idea de viatge, no? De com ha canviat la percepció del viatge. En el sentit que, quan vostè comentava, no?, aquesta idea de si Europa és ideal per desplaçar-s'hi en tren, i en canvi la gent corre a fer cues als aeroports. Evidentment, clar, estem parlant d'un canvi, bueno, de 4 milions de paradigmes, no? Low cost, tot això... Però és molt interessant perquè a mi sí que em feia pensar, no? El tren fa... Si el tren propicia aquest beduquejar, aquest entretenir-se en el viatge, no? I el tren fa que el viatge mateix comenci a partir que puges al tren, i que és molt diferent quan agafes un avió i et teletransportes, no? M'ha interessat molt aquestes idees al voltant de la idea de viatge i com han canviat, perquè no en som conscients tots.
Para mí es fundamental, pero también este comentario que hace Sana, o sea, a mí me resulta, le doy una cierta trascendencia cuando lo que pienso es cómo hemos sido, los europeos no necesitábamos tanta prisa. Antes os comentaba, en un continente relativamente pequeño, tú no estamos hablando de las distancias de África, ni de Asia, ni de América, sino en un continente relativamente pequeño no teníamos necesidad de que la prisa fuese nuestro signo. O sea, entonces, esa prisa viene también en buena parte que hemos sido colonizados. Las colonizaciones no se notan hasta que no es tarde. Uh-huh. Porque es muy curioso, quizás porque todos somos colonizables, es posible. O sea, alguna culpa tendremos. Pero es verdad que eso ocurre. Y en el tren tenía, el ritmo del tren era nuestro ritmo. Es por eso que cuando ponéis las canciones estas del tren que han ido sonando ahora acompañándonos en esta tertulia, a mí me emocionan porque es que me emociona el ritmo. A mí el ritmo del vals, me emociona cuanto que los... recojo, cuanto que lo oigo, el ritmo de estas canciones de Tino Rossi o de Miarca la Parcerí o de todos estos, Jacques Prévert, o sea, todos estos personajes, o sea, noto Europa en el propio ritmo. Uh-huh. Y eso forma parte de eso que decíamos, como el viaje nos daba una manera de sentir la vida. Y eso es también el ritmo de la memoria, es el ritmo de la sensualidad, del sentido. Uh-huh. Eso crea una cultura está llena de ritmo. O sea, y la colonización, lo primero que yo haría en un pueblo para colonizarlo sería cambiarle el ritmo.
De fet, el llibre comenta, crec que és Agatha Christie, que diu que el que li agrada del tren és el tempo, no? El tempo del...
El tempo, sí, que ya hablas, es el tempo porque nos hacía, pero que comienza en eso, comienza en la distancia, en el sentir que todo se va alejando de una forma paulatina, que uno no va buscando llegar al objetivo final, que el viaje forma parte de lo que hay entre medio, de lo que entretiene, y es por eso que uno se mueve. Uno se mueve para alejarse de algo. No solo para llegar a un sitio.
Clar, clar, sí. Aquesta també la diferència... Bueno. Hi ha un matís important. Jo crec que, que també una de les idees que surten d'aquest llibre, de la lectura d'aquest llibre de l'Orient Express, és que la història d'aquest tren és també la història de la conversió del viatger en turista, no? Perquè quan parla l'Anna, efectivament, de com s'ha modificat aquest àmbit, també parla vostè en el llibre de les guies de viatge, que han escrit moltíssimes, i fins i tot les guies ara estan mal pensades. És a dir, aquesta idea del viatjar i el...
O estan hechas para otro tipo de viajeros. O sea, yo fíjate, esto es una cosa que aparentemente muchos lo pueden ver como extravagante. Yo puedo prometerles que para mí no fue nunca extravagante. Viajaba con las guías de viaje que había en mi casa cuando era pequeño, que eran ya de mi abuelo, que eran los Baedeker. Los Baedeker, antes, luego ya vino la Guide Bleu, luego se hicieron con la guía del Ruta, ahora son montones de guías, cada una adaptadas al que viaja con una mochila, al que viaja en bicicleta, todo bienvenido, claro está. Pero ahora me refiero, las viejas guías del Baedeker eran unas guías minuciosas, pero donde te recogían, te llamaban la atención de los lugares que a mí precisamente que voy buscando cuando viajo, los viejos cafés, los teatros. O sea, he ido recorriendo Europa buscando todavía, a veces cojo una guía de 1898 y todavía voy a un sitio donde había un café y a veces encuentro algún descubrimiento. El café quizá ya no existe, pero existe un billar que es curioso o existe un lugar que me lleva a la memoria de algo de la vieja Europa. O sea, esto es por eso que creo que hay una manera también de viajar con la memoria sin perder esas reliquias, guardando esos instrumentos que te conducen a donde vas. Esos eran las guías. O sea, ya digo, para mí es el BD, que si alguien la encuentra en una librería de viejos que deben venderse hoy día muy baratas, las con papel biblia muy fino, con una letra muy pequeña.
Se abre, ¿verdad?
Se abre, ¿eh? Sí. Con sus mapas dentro, unos mapas precisos, sí. Maravillosos, la cartografía de aquella época, sí, sí. Tú que parece que está hecha por Crescas, tú. O sea, es una maravilla aquello.
Jo hi afegiria una cosa amb tot això que m'hi feia pensar llegint el llibre, que és la idea del... Bueno, estem parlant una mica de la modernitat, no? I la idea del flaneur modern, que és a la persona que surt a buscar la modernitat, podríem dir, però alhora hi ha la idea molt de Baudelaire de seure i veure any passant, no? Una dona que passa. Llavors el tren et dona les dues coses. Tu estàs movent-te i alhora estàs quiet. Bien. Estàs assegut, mires per la finestra i va passant alguna cosa, el paisatge. La gent que tens al voltant passa i, diguem-ne, jo crec, i això penso que probablement amb l'Orient Express, i vostè m'ho dirà, devia ser molt clar, jo crec que amb el bitllet compraves una predisposició a l'aventura, podríem dir, al misteri, a la recerca, a la troballa, no?
A l'imprevist.
Sí, exacte. Que és una cosa que sempre et passa, fins i tot, en el tren més normal i en el trajecte més banal, l'atzar et pot posar al davant una persona fascinant amb la qual durant mitja hora pots parlar. I en canvi, i penso que amb l'Orient devia passar que tothom anava a buscar això i, per tant, d'alguna manera... era inevitable que passessin moltes coses, no? I que generés tota la literatura que també que ha generat, no?
Exactament així. O sea, mira, cuando yo hablo, por ejemplo, de estos, ya han citado personas que he conocido, a veces cuando cito de mis amigos, y hablo en familia y con personas que me conocen, o sea, a veces me reprimo porque parece que uno, quizás por la época en que yo he vivido, o sea, parece que uno tenía que ir a buscarlos. Yo no he ido a buscar realmente a muchos de los personajes estos que conocí, los conocí por otras circunstancias, es decir, los conocí viviendo y no porque viviese una vida social. Es que a veces, y esto me preocupa mucho por los jóvenes, porque evidentemente también cuando mis clases y los jóvenes con toda la buena voluntad vienen y me dicen, pero ¿cómo puedo yo llegar a conocer? Usted conoció a Paul Morgan, o usted conoció a Ionesco, ¿qué hacía? Es que iba, claro, se iba metiendo en los lugares de París donde vivía la gran sociedad, que allí estaba todo el día sentado Ionesco, ¿no? Ionesco odiaba la sociedad, porque era un misántropo. Paul Morand, si iba en sociedad, decía una inconveniencia enseguida. O sea, los encontraba porque, yo recuerdo, os lo cuento directamente, porque esto sí que se lo dedico a los jóvenes para que vean que fue trabajando. En aquel momento yo colaboraba, como yo vivía en París, tenía que ganarme la vida con algo, aparte de con mis canciones, mis clases de esgrima y con todas las cosas que hacía. Y entonces colaboraba con una revista que había en Barcelona que se llamaba El Hogar y la Moda, que era mi amigo Xavier Elías y Julio Bou, todos estos eran los que se ocupaban de ellas, y me dije, oye, me dejáis ser corresponsal de vuestro en París y os mando entrevistas con personajes. Y yo iba a casa de todos estos personajes y le decía a Ionesco una entrevista para una revista, además, que era en la época, dicho así, femenina, llamaba, una revista para mujeres, se decía, entonces se distinguían así las revistas, pero bueno, una revista sencillamente de cultura, porque había ya una preocupación de que fuese para mujeres interesadas en la cultura, en la información, y por lo tanto yo pensé, pues mira, qué bonito hacer estas entrevistas con estos personajes, y en eso me adelanté el tiempo, porque siempre incluía unas preguntas de su opinión frente a los movimientos feministas. Es muy curioso, y tengo esas de Ionesco, las tengo de Paul Morand, de todos estos personajes, que muchos de ellos no eran fácilmente atacables por ese lado, quiero decir, porque podían ser esquivos pensando que uno les quería llevar a un terreno conflictivo. No, entraban, y una de las razones que entraban, además, porque hablaban para una España cerrada, hablaban para la España de la dictadura. Y qué más para un artista que tenían, Paul Morand tenía una afición por España enorme, la había viajado y recorrido mucho, pero Ionesco también, y la Coco Chanel, y todos, o sea, y tenían entonces, para ellos era una promesa el poder entrar en una revista española y hablar. Y comunicar su pensamiento, su idea de la libertad, su idea de los valores, una idea que pensaban en que los españoles estaban secuestrados y que no tenían acceso. Pues así conocí a tanta gente, a tanta. Y recuerdo, mira, que hablamos ya con esto, os dejo entrar en vuestras preguntas, pero recuerdo, Paul Morand era los días de mayo del 68, y recuerdo que una muchacha, una periodista, le entró así, un poco agresivamente, con lo pues, normal de la edad, porque la muchacha buscaba su sitio también, y le dijo, ¿y qué opina el maestro Morand de qué opina de la juventud? O sea, que la juventud estaba en aquel momento sublevada, y la juventud tenía en aquel momento también, como siempre, sus razones para buscar su sitio, y Morand de una manera terrible, pero le dijo, lo único que yo puedo decirle a la juventud, que la juventud es el principio de la vejez. Eso es todo. Y es una frase que de vez en cuando, ya que soy mayor, me la hago llegar, porque me siento de vez en cuando con mi memoria de joven y pienso, vuelvo a mi vejez. Giorgio, Giorgio, oh Giorgio del Lago Maggiore, Giorgio, mi vuoi tu portare a Tascona sul Lago Maggiore, col Chianti, 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 Chianti. Potremo mangiare risotto, 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 risotto. Oh Giorgio, se tu vuoi portarmi a Tascona, devi offrirmi con tutto il tuo cuore. Il tuo cuore. Il tuo amore. Il tuo amore. Tanto amore.
L'Orient Express no passava per Ascona, que jo sàpiga, Suïssa, però tampoc, no sé si servia en Chianti, hi ha un moment molt bonic que el narrador està amb Tatiana, li porten una mica de xampany i li diu, no, aquest no és el moment pel xampany fred, ja vindrà, ara toca beure, no recordo què, perquè també hi ha l'exquisidesa del menjar i del beure en aquell tren.
Lo tenia, és el ritmo del tren, clar que te permite, o sea, no sé, en un avión te dan un zumo de frutas o lo que sea, pero no te da tiempo ni acabarlo, pero si no, te dicen, pónganse otra vez los cinturones, además que se viaja atado, que es para mí una contradicción, pero bueno. Bueno, o sea, en el tren tenías la cosa de que ibas pasando por los diferentes lugares y lugares que muchos de ellos tenían muy buenos vinos. Tú atravesabas toda Francia, atravesabas todo el norte de Italia y tenías desde los vinos del Piamonte, tenías los vinos del Véneto, tenías tantos. Y es por eso que ibas luego en Hungría, entrabas, o sea, por lo tanto, en un mundo de vinos deliciosos. Yo creo que eso te permitía también el ir haciéndote con los países. Los países son lo que comen, lo que beben, eso que estás viendo en el paisaje, o sea, y eso es lo que tenía la música que vamos acompañando de forma tan bonita, esta tertulia con la música. Pues fíjate lo que significaba que en una estación, por ejemplo, venían los chigoiners, venían con sus violines y tocaban en las estaciones del tren, o sea, y entrabas enseguida, por ejemplo, en el ritmo del vals, en los ritmos de los violinistas gitanos, la música aquella que es inolvidable, porque forma parte del corazón de nuestra Europa. Es curioso que nuestros bohemios, nuestros, me gusta utilizar la palabra, si quieres, titereros en castellano, dicen titiriteros, sobre el titi, titereros, que es lo que me dejaban los títeres. O sea, lo que eran los que se movían por los caminos, son los que llevaban de una forma especial el corazón de lo que era nuestra Europa.
Avui estem a Catalunya Ràdio, Ciutat Maragda, compartint amb Maurizio Vicental les històries, les moltíssimes històries que convoca aquest tren, aquest Orient Express, a partir de l'assaig que s'acaba de publicar a Cantilado, un tren ple de literatura i de literatura ferroviària, o de literatura i trens també voldríem parlar-ne en detall, perquè, a més, en el llibre surt citat, no? Hi ha tot un capítol que parla específicament del tren amb la literatura. Diu, los escritores de l'Orient Express fueron maestros en mezclar las intrigas de espionaje con los crímenes más sórdidos y el más delicado es novismo. És a dir, que la barreja d'atmosferes, de tons, no?, que pot invocar un tren amb tot l'espai, tota la multitud de... Abans el Jordi, quan parlava d'això tan bonic, no?, de la bitllet de l'Orient Express, que pot ser... Jo me l'imaginava gairebé com el bitllet daurat de Willy Wonka. És a dir, t'ha tocat la grossa, si tens l'oportunitat de viatjar en aquest tren, tens el gran premi, no? I això la literatura ho ha reflectit.
Sí, sí, per descomptat. I abans citàvem el Noel Coward. El Noel Coward té una obra de teatre que es diu Still Life, que va servir com a origen de Brief Encounter, no? El breve encuentro de la pel·lícula del David Lean, que és un punt de partida, és l'estació, que aquesta és una altra cosa. Les estacions, sense entrar-hi, no? Però que hi ha d'altres. El conte del Hemingway... turons com elefants blancs, no? D'aquella parella que estan en una estació els Monegros esperant el tren que els portarà cap a Madrid i parlen, no? Hi ha tantes històries. Clar, dintre del tren, bueno, podríem fer la llista de, evidentment, l'assassinat a l'Orient Express d'Agatha Christie, i donaria molt joc al mateix tren, al mateix Orient Express, però és que n'hi ha tantes, diguem-ne, quan hi penses una mica, que fins i tot costa triar-les, no? Llavors, jo m'he decidit per comentar un llibre que és un llibre de no ficció en realitat, però que també té el tren com a molt important, que és La fuga de Tolstoi, que és un llibre que va escriure un periodista italià, que era Alberto Cavallari, exacte. Un llibre va sortir ja fa uns quants anys a la col·lecció, esplèndida col·lecció Venècies, en català, traduït per la Carme Arenas, i en castellà l'havia publicat Península. Què va fer Cavallari? Cavallari va agafar tots els dietaris de Tolstoi, els dietaris secrets, perquè a partir d'un moment Tolstoi, com que sabia que la seva dona li llegia els dietaris, va mantenir un dietari secret, i les anotacions que ell havia guardat fins a l'últim moment. Clar, Tolstoi, hi ha un dia en la seva vida que decideix fugar-se, marxar de casa, ja no suporta més la vida al costat de la seva dona, amb la qual han estat junts 45 anys, i aleshores se'n va i agafa un tren. I a més, arriba a l'estació i se'n va de matinada, arriba a l'estació i no sap quin tren agafarà. Té dubtes si anar cap al nord, anar cap al sud, no ho té clar. I aleshores agafa el primer tren que passa i surt, i al cap d'un parell d'hores sap que ja el comencen a buscar, ja el comencen a perseguir, i per sort té la complicitat de la seva filla, Sasha, que està amb ell, que li diu, emporta tot el material que tenim a casa, papers, diaris, tot això, i roba, i acompanya'm, no? I aleshores, doncs, el fa en aquest seguiment, que s'acaba al cap de 7 dies en una estació, molt afeblit, a punt de morir, amb 82, 83 anys, i el que acaba fent és que no es mou de l'estació, i el senyor de l'estació, no recordo el nom de l'estació ara, però el senyor...
Està Povo.
És que té una memòria prodigiosa, perquè no és només llegir-lo, és sentir-lo que és la memòria, i aleshores es queda una setmana en aquesta estació, li paren un llit, li paren una habitació i fins que mor, no? I aleshores aquest llibre, que és un llibre, és fascinant en aquest sentit perquè separa molt bé el que és la part ficció de la part que ell s'imagina i la part real amb un tipus de lletra diferent, no? I amb la qual cosa saps quines són les anotacions de Tolstoi en els seus dietaris per explicar aquesta història i quines són les diguem-ne, quin és el text del periodista que el converteix en literatura i que converteix aquells 7 dies, doncs, en un moment fascinant, no? I llegiré només un fragment curt perquè us feu una mica la idea, no? Els trens no havien agradat mai a Tolstoi. En les seves pàgines sempre havia aparegut com a símbols lúgubres i negres de la desesperació. El fum, el fragor de ferralla, el xiulet en els camps buits, havien significat sempre la vida que es fa tètrica, carregada de malsons. Els obscurs pressentiments d'Anna Karènina són acompanyats pel ritme obsessiu dels viatges ferroviaris. I és sota un tren que Anna pensa suïcidar-se. El terrible monòleg de Pochnitzev, el marit que ha matat, té per fons un tren. Viatges que van i venen dels vagons, grinyols de frens, fum, compartiments en penombra, llums grogues que es balancegen, conductors somnolents, empleats de comerç que ronquen. Precisament Pochnitzev, en el seu tren infern, parla, en canvi, dels viatges amb carruatge, on es va magníficament bé durant les tardors glaçades, amb els cèrcols de les rodes que queden impresos sobre el camí llis, quasi ensabonat, les tarantàs que viatgen en la llum, els cavalls alegres en la cursa, els camps del voltant, la gent que es troba, les parades a l'hostal Correu per al te. Aquest tren, en canvi, agradava a Tolstoi, el qual, per primera vegada, no trobava el viatge ferroviari desastrós per als nervis.
Bonito, su último viaje. Sí. Es curioso porque habría un poco también para buscarle una premonición de que no le había gustado, ¿verdad?, nunca el tren, y aquellos trenes además rusos, bueno, que tanto le gustaban a Rilke, a Lou Salomé, o sea, que ella recordaba incluso cuando era niña y viajaba con su madre Lou Salomé, y venían entonces en las estaciones nevadas en Rusia, y venían los empleados y cogían a la niña en brazos para depositarla en el vagón, ¿no? Pues no es el tren que recuerda realmente Tolstoy, pero este viaje, fíjate, has citado a Sacha, a su hija, que fue la que la acompañó en el exilio, porque además ella se llevaba mal con la madre y por eso fue la cómplice de él. Sacha acabó su vida en Estados Unidos. Yo no sé por qué, por ejemplo, hay tanta gente que ha olvidado eso que decíamos antes, a los personajes que eran de nuestra época, que merecía la pena buscarlos y no los buscaban. Yo fui a Nueva York a buscar a Sacha. Sacha, que había sido la compañera de su padre en este viaje, se dedicaba precisamente a rescatar a niños, tenía como una especie de institución de protección de los niños, había sido la más conflictiva en su casa, y esta mujer había hecho una obra inmensa, ayudaba también a los exiliados rusos que iban a Estados Unidos, o sea, y esta es la historia, en este caso, de un personaje más unido en esa historia que has contado de los trenes de Astapovo, donde muere, además, curiosamente, muere Tolstoy en la cama que era la cama de los hijos del jefe de estación, que es prácticamente la cama d'un niño.
Clar.
És que,
doncs aprofitant que el tren passa per aquí.
És que el tren, quan passa, no s'ha de deixar passar, no? Però, i no s'ha de perdre. Però és curiós, perquè si jo portava un relat molt curt de Joseph Roth, que es diu Jefe de estación Falmerayer, i ara, en esmentar això del jefe de estación, m'ha fet molta gràcia, però és que a més penso que en el llibre de Mauricio Wiesenthal tot ressona absolutament tot aquest món d'ahir, no? De personatges, d'històries, món d'ahir de Zweig, món d'ahir de Roth, món d'ahir també d'un rics i d'una manera de ser ric, que això també ho comentes, sí, i una manera de viure la cultura, una manera de viure el bon gust, de viure el bon menjar i tot això, no? I per tant, trobava molt pertinent parlar de Roth, perquè aquest relat comença amb una d'aquelles coses tan de l'imaginari del món dels trens, perquè crec que al capdavall això, el tren, segurament a diferència de l'avió, crea un imaginari. A diferència de l'avió, permet aquest flaneur de tren, permet aquest baduquejar, permet escoltar les converses, l'avió se't tapen les orelles, hi ha soroll, et poses o la gent es posa a mirar una pel·lícula, això és impossible, no? I aleshores en el relat de Roth comença a partir d'una catàstrofe, que és un accident de trens, un xoc de trens, no? I com l'imprevist, l'inaudit, l'accident en aquest cas, convoca un canvi de vida, que és un amor, un apassionat del cap d'estació, no? I que perseguirà aquest amor a través d'una Europa en guerra, Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, saltant d'un lloc a l'altre, persecucions, fugides, coses que apareixen al llibre de l'Orient Express en aquest sentit, no? D'un tren que és travessat en tot moment per conflictes, per persecucions, per espies, per policies i tot això. I aquest és un relat molt, molt curiós, perquè només afegiré, perquè si no faríem, no tindria més gràcia explicar en excés el relat, que és curt, però que comença amb un fet sobtat i acaba amb un fet sobtat, no? I penso que sovint el tren convoca tot aquest estol de possibilitats, de curiositats, de coses imprevistes, i també convoca això, el tall en sec, no? Crec que en el teu llibre, i aquí ho enllaço un moment amb una altra cosa, però en el seu llibre apareix molt aquesta idea de que pot ser obertura i connexió amb altres cultures, però també pot ser tancament quan ja estem parlant de dictadures i tot això, no? Hi ha un moment sobre la literatura i el cinema que es parla, no? Dels ingredients de l'Orient de moltes històries literàries o cinematogràfiques de l'Orient Express, i diu que els diu, los ingredientes fundamentales vendrían a ser una tormenta de nieve, los enredos y desapariciones misteriosas de un personaje, además del tradicional escenario en los países balcánicos. I és curiós, perquè en veure-ho esmentat, jo pensava, ostres, és veritat, és a dir, aquest imaginari forma part també del nostre imaginari cultural, i és molt curiós, no?, constatar fins a quin punt el tren se'n deriva en un munt d'històries i fins a quin punt això està imbricat en la nostra cultura, encara que no ho sapiguem. I també amb això jo volia preguntar potser com és, no?, que l'Orient Express ha anat tan lligat a les històries de misteri, com és que la novel·la d'Agatha Christie, que tothom coneix i que és més famosa i que la fa famosa, és la de l'Orient Express, no? Perquè en el fons no deixa de ser curiós, també.
Porque realmente, mira, eso es como comparado con David antes con un río, con el Danubio, pero con un río también es un camino. Y al ser un camino es como el que tiene una casa en medio del camino donde pasa mucha gente y pasan muchas cosas. Y en ese camino, que era el camino de Europa, es que no había otra manera de llegar, diríamos, hasta Estambul, que hay que olvidar que es la Puerta de Oriente, es nuestra Puerta de Oriente. Yo estoy en conflicto hoy día con esto que ha pasado por razones políticas que no son de mi alcance, pero por lo cual los europeos no hemos sabido integrar la presencia de Estambul en nuestra cultura europea, que para mí es fundamental. Fue la capital de nuestro Imperio Romano de Oriente, fue la capital de Bizancio, es la capital realmente de nuestras puertas con el mundo islámico, nuestras fronteras con el mundo de Oriente, son fundamentales. O sea, no vamos a convertirnos en un mundo, una Europa aislacionista que no tiene contacto con los demás del mundo. Entonces es curioso que ese Oriente Express, que era esa comunicación, es por eso que ahí pasaba todo, porque estaban los intereses económicos de todos la aquellos diplomacia. Imperios, la diplomacia, los comerciantes, todo el comercio. Estamos en Cataluña. O sea, el comercio, las lenguas, es algo que ha sido parte de nuestro patrimonio, de lo que hemos culturalmente desde Cataluña hecho, pero de una manera muy concreta y muy real, es un fruto real de la cultura catalana. O sea, esa idea de la comunicación, del comercio, de las lenguas, eso está en el Oriente Express hecho a lo largo de toda Europa. Y es por eso que eso también ha dado origen a tantos conflictos y ha dado origen a tantas incomprensiones, porque en todo eso hay una historia, esa historia de comunicación, una historia de mercados que compiten, hay una historia de potencias que disputan, y todo eso es el Oriente Express. O sea que es como si fuese, ¿qué te diría yo?, una frontera volante que se va estableciendo ahí, donde hay unos que se van subiendo al tren y viven la vida del tren, pero cada uno lleva detrás toda una larga historia.
A la gare de Perpignan, y a un train que remonte le temps, quand il passe du côté des étangs, du côté des étés d'antan. Je me retrouve dans le wagon de Paris.
La pregunta és si avui sí, és possible un Orient Express en els termes que vostè ho planteja, perquè la sensació és que la cultura s'ha banalitzat moltíssim per molts aspectes i tot s'ha turistificat. I em puc imaginar gent entrant a l'Orient Express no perquè coneix aquesta cultura que vostè explica, sinó simplement perquè ha vist, ni tan sols ha llegit el llibre de l'Agatha Christie, sinó que ha vist la pel·lícula.
Sí.
No? I n'ha sentit. I em puc imaginar, perquè alguna vegada he vist reportatges també sobre el transsiberià, no?, aquests altres trens, sí, que d'alguna manera ja formen part d'aquesta cosa que hi ha. Jo a vegades compro el Financial Times els dissabtes, que té un suplement literari molt bo, i a dintre del llibre, del diari, hi ha un suplement que es diu How to Spend It, que traduiríem literalment com gastar-se'ls, no? I que és la pornografia del luxe, no? És aquesta cosa exagerada de la...
Les estrelles...
Sí, no? De com realment de gastar-se molts diners en un rellotge, però no saber què significa que hi ha al darrere d'aquella tradició i d'aquella casa, no? I em fa por que avui dia pugui passar una mica el mateix i que en realitat la idea de l'Orient Express, com tantes altres idees europees, sigui ja una cosa que només pugui viure als llibres.
I afegiria a la pregunta reflexió també, és que jo amb això em ressona amb el cafè de... Ai, l'Europa dels cafès.
Sí, sí, de Steiner, la idea de Steiner.
Sí, que sí. Vostè comentava. Steiner, però és que vas a Roma, el cafè del Greco, doncs el cafè Greco sí, ja sí. És una mena de museu on no entra ningú.
Sí.
I al costat tenim sí, l'Europa sí, dels sí. Trens, i fins i tot triple salt mortal, però fins a quin punt amb l'Europa pandèmica o els temps actuals el tren no queda denostat al lloc on ningú vol entrar, sí, i el lloc més dels pobres, perquè ningú vol tancar-se massa estona en un lloc. No? Mm.
És verdad, o sea, però esto sería, diría, para mí, es un gran reto para la cultura europea, porque si decimos que no cabe el tren en la cultura europea, es posible que lo que ya no tenga huecos es la cultura europea.
Sí.
O sea, claro. Y esto es lo que para mí como europeo es preocupante. Claro. O sea, creo que nuestra función como países, como naciones europeas, es la de contribuir con todo nuestro ánimo a que ese espíritu no se pierda. Eso es un espíritu, eso no era una condición de riqueza. A mí me escandaliza cuando se nos considera, por ejemplo, a los europeos ricos, cuando los europeos no tenemos ni la mitad de la fortuna de materias primas o de fuentes de riqueza natural que tienen países que son tremendamente pobres, están mal administrados por dictaduras siniestras o lo que sea. Hemos hecho con muy poco, hemos hecho mucho. Hemos hecho que tenemos nosotros aquí, por ejemplo, que teníamos un puerto, y con el puerto decíamos vamos a hacer un puerto de comercio del Mediterráneo, y hemos creado con ese puerto toda una cultura, y hemos recibido a través de ese puerto todas las culturas, y hemos exportado lo nuestro donde podíamos. O sea, pues todo eso, esa Europa que se basaba en esos caminos, en esos canales, en esos puentes, en esos viaductos, en esos puertos, la perdemos, la atravesamos a esa velocidad de la luz, tremendamente, sí, y nos dejamos lo que es el detalle. Nosotros hemos sido por eso artesanos. Nosotros por eso hemos tenido una cultura que está llena en nuestra propia lengua. Es que perdemos nuestra lengua.
Ay, en el llibre, curiosament, hi ha una... Curiosament, no. En tot el sentit, intenció. Hi ha una defensa del món dels oficis, no?
Que és lo nostre.
Perquè explica pequeños, aquesta cultura.
Petit métier en francès, porque me gusta hasta la palabra... Es igual que me gusta la palabra viejo, me gusta la palabra pequeño. O sea, son palabras de nuestra cultura. Es que es esto, pequeño es una palabra nuestra, lo diminuto, lo precisión, el compás, el reloj, que ha citado con mucha malicia, la ha citado yo de Puntí, sí, porque el reloj es una cultura para los europeos, el reloj nos daba las horas en los pueblos, o sea, cuando viene uno de los arqueros escoceses de Felipe II, en España se admira, se asombra de que en España había pocos relojes. Los relojes son un símbolo de la cultura, de la precisión y de nuestra vieja cultura europea. O sea, como las campanas también, puesto que nos movíamos en el sonido de las campanas, también era nuestro. Todo eso, pero también las campanas son de pequeñas distancias.
Sí, claro, porque si no...
Y ese es un mundo que lo vamos dejando agotar, lo vamos dejando perder. I a mi eso me da mucho miedo.
No, i a més perquè estem efectivament instal·lats més enllà de rellotges i símbols en una època de, més aviat d'artificis i simulacres, cosa que explica quan abans el Jordi preguntava si seria possible avui en dia un Orient Express. Hem de recordar que avui en dia un pot comprar un bitllet per alguna cosa semblant a un Orient Express, però que crec que es fa a Londres-Venècia, la ruta ha canviat, sí. I si tens 7.000 euros, no? Si tens per gastar, com diu efectivament, doncs aproximadament és el que costa. Els rellotges parlen també de puntualitat i aquest és un tren que pràcticament sempre ho va ser. I dic pràcticament, Mauricio Vicental, perquè hi ha una nit que m'agradaria que abans d'acabar aboquéssim, que no sé amb quin record o amb quina emoció la recorda, si amb tristesa o amb nostàlgia, que és la del 19 de maig del 1977.
L'último viaje de l'Orient Express, la gare de Lyon, o sea, es, para mí era una de las llamadas de auxilio de la Europa que se moría. O sea, todo tiene sus precedentes. Recuerdo Fernando Rey, me parece que decía que lo que no ha tenido un profeta, lo que no se ha dicho primero nunca se cumple. Y él decía como broma, decía, y de repente comencé a ganar dinero, decía, ¿para qué quede dicho? A ver si me ocurre un día, ¿no? O sea, pues entonces, es verdad que en aquel día, o sea, igual que diríamos, uno ve que se anticipan las cosas que mueren, que caen, que se pierden. O sea, en aquel momento, todo el telón de acero había hecho que cada uno de los países desenganchaba los vagones que le llegaban. No había un tren único que recorriese Europa. Y todo eso significaba en aquel día, un día que anunciaba la pérdida, la ruptura de Europa. Y encima el tren, que era puntual, siempre tan puntual, que había un aviador cuando la guerra mundial que tomaba las coordenadas de donde se encontraba cuando se perdía por lo que fuese, cuando pasaba por el Oriente Express sabía qué hora era exactamente, ¿no? Bueno, pues esto en aquel día se perdía todo eso y el Oriente Express, que tenía previsto una hora precisa para salir de la estación de Lyon, sale más tarde, de forma que todavía ruedan por ahí sellos conmemorativos que se hicieron, que debe valer, tener un valor enorme para los coleccionistas filatélicos, porque tienen mal puesta la hora de salida, porque el tren salió cuando no se podía esperar y que salió con retraso. Eso fue la Europa aquella en que comienzan luego los despotismos, las dictaduras, el sentido del materialismo y de un capitalismo, quiero que se me entienda, un capitalismo frenético en lo que decíamos antes, en que el valor lo tiene el dinero acumulado y no ni siquiera ya lo que se puede hacer con el dinero. Es decir, todo eso nos convierte realmente en una provincia del mundo que está muy en peligro. Y a mí es por eso que el mensaje cuando hice el Oriente Express era recordarle a los europeos qué hemos sido, cuáles han sido nuestros defectos. O sea, ¿cómo se pagó eso? Porque todo eso se pagó con la vida de gente que trabajaba en los trenes. Muchas mujeres, es muy curioso, hoy que día que estamos atentos, como es lógico, a la justicia de las mujeres, muchas cuando se viajaba por la noche en el tren, en los caminos nevados en Francia, en días de mucho frío, yo recuerdo haber visto a las mujeres guardagujas que salían a los pasos, había los pasos aquellos, los cruces con barreras en las carreteras, y eran ellas las que movían, que se necesita fuerza para mover aquellas agujas, entonces que lo hacían mecánicamente. Es decir, todo ese mundo que se ha ido perdiendo, donde hay vidas de mucha gente, vidas que han colaborado, los ingenieros que diseñaban los puentes, con la precisión y la cultura que se exige para todo eso, esa es nuestra historia. Nuestra historia es la del reloj, la del compás, la de la precisión. Y ahora que vivimos esta pandemia que nos asusta a todos y que parece que no tiene solución, ¿y de dónde salimos? Si salimos a la europea, será salir con la precisión, con la seriedad, con la distancia, con el respeto, con el trabajo, con la justicia social. Eso es la europea. Si no, saldremos con un despotismo.
Tobie dałam serce me, jak na skrzypcach na nim grasz. Tej piosenki każdy dźwięk wspomnieniami łączy nas.
Això és en polonès, però Mauricio Vicental la cantava en francès.
Mon cœur est un violon sur lequel ton arche joue.
Mon cœur est un violon sur lequel ton arche joue.
És una de les moltíssimes històries que explica aquest tren, el tren d'Europa Orient Express, en aquest assaig cultural meravellós que avui hem compartit amb el seu autor, Mauricio Vicental. Gràcies, de veritat, per portar-nos tot. En fi, podríem seguir, vaja, com crec que és obvi, durant hores, compartint i conversant sobre la cultura europea i tot el que involucra aquest trajecte, aquesta llegenda, Jordi Anna. Per tant, gràcies també pels llibres que hem comentat i pels que comentarem un altre dia. Un plaer, de debò.
Gràcies a tots, gràcies a vosaltres, Jordi, Anna, David, moltes gràcies.
I seguim, a més, amb trens i amb una de les persones que més en saben i que més, vaja, els ha cultivat i historiat la cultura dels trens, com és el professor i assagista Antoni Martí Monterde, amb qui ha anat a l'Adolf Beltran a parlar i a trobar-lo en una de les seves, jo crec que és una de les seves meques, que és l'estació de França.
La musique est un rêve qui vibre sous tes doigts.
Primer de tot, Antoni, aviam, aclarim-ho. Ara mateix som al centre del món?
No, estem a l'estació de França, que per mi és el centre del meu univers íntim. Al costat de dos o tres estacions més, com per exemple l'estació del nord de València, l'estació de Portbou o l'estació de Canfranc, que és una altra que també m'estimo moltíssim i que hi vaig un parell de vegades cada any, si és possible. L'estació de França no sé si és el centre del món, però sí que és el centre de les nostres relacions amb Europa. Hi ha una frase d'Eugène Chamart que ara no seré capaç de reproduir literalment, però que ve a dir que cada vegada que està saturat de Barcelona, el tranquil·litza saber que en qualsevol moment del dia o de la nit es pot presentar a l'estació de França i agafar qualsevol tren que el traurà d'aquí. i sobretot que el portarà a París en un tres i no res. Aquesta sensació de tranquil·litat de que des de l'estació de França podem marxar cap a Europa en qualsevol moment s'ha perdut, perquè ara s'han perdut les connexions internacionals des de l'estació de França, la qual cosa em sembla una veritable atrocitat.
Jo et demanava si som al centre del món també perquè he llegit que tu deies que l'estació de França és el centre almenys del teu món, en contraposició amb el que deia Salvador Dalí i abans d'ell Francesc Pujols, que el centre del món és a l'estació de Perpinyà.
Sí, però això té una explicació molt materialista en el fons, perquè Salvador Dalí, més que poètica o pictòrica, era una persona molt enviciada pels diners. Llavors, la història que hi ha al darrere d'aquesta butat de Salvador Dalí és que necessitava enviar uns quadres a una exposició a l'estranger i des de Barcelona, des de Figueres o des de Girona, va fracassar estrepitosament, era impossible. En canvi, se'n va anar a Perpinyà, que des de Figueres està molt, molt a prop, i des de l'estació de Perpinyà mateixa, on hi havia una estafeta de correus de la Post, va poder enviar els quadres a Nova York amb tota la facilitat del món. I clar, va trobar-ho tan extraordinàriament fàcil que va exclamar allò de l'estació de Perpinyà és el centre de l'univers. Clar, a partir d'aquí, la frase s'ha repetit fins a l'extenuació, de vegades sense conèixer l'estació de Perpinyà, que és una estació bastant modesta, i fins i tot s'ha convertit en el nom del centre comercial que s'ha inaugurat just al costat de l'estació.
S'aprofita tot, eh?
És una alegoria de com el capitalisme salvatge aprofita tot, fins i tot les metàfores, i ho converteix en diners, que era al cap i a la fi el que perseguia Salvador Dalí amb aquelles quadres enviats a Nova York.
És curiós, estem parlant amb l'Antoni Martí Monterde, que és moltes coses, entre d'altres professor de teoria de la literatura i literatura comparada a la Universitat de Barcelona, i dirigeix el grup de recerca Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu i el Màster Barcelona-Europa. A més, publica molts llibres, n'ha publicat 4 en aquests últims mesos, pràcticament. El 2019, si no m'equivoco, va publicar un llibre sobre Joan Fuster i un altre sobre les ciutats de lluny de Josep Pla, i més recentment ha publicat L'home impacient, Edicions del Bullent, i un assaig sobre Stefan Zweig i els suïcidis d'Europa. Antoni, és curiós perquè et veig anar a tu i només que desvio una miqueta la vista veig un panell que hi posa l'estació i que està, un cartell més aviat, que està al costat del panell on van sortint les entrades i sortides de tots els trens aquí a l'estació de França. Clar, l'estació és una cosa que té una importància màxima a la teva vida, almenys a la teva vida literària i lingüística, m'atreveixo a dir. I parlo d'aquell text de J.B. Foix.
Sí, la veritat és que si algun dia algun volgués localitzar ràpidament, d'entrada no hauria de buscar-me ni a la universitat ni a casa. Segurament la manera més fàcil de localitzar-me és venir aquí a l'estació de França i segurament estaria aquí prenent-me un cafè. L'estació, a més, és com una mena d'andana de la vida. És a dir, tu estàs sempre en espera. Pot ser en espera per a fer un viatge iniciàtic, pot ser senzillament esperant a veure què et passa a tu. Clar, el problema d'aquesta estació és que pràcticament ja no té trànsit ferroviari. Aquesta estació, si fos la veritable estació Terminus de Barcelona, aquí arribaria el TGV. Però per qüestions polítiques, Barcelona no pot ser Terminus. És a dir, totes aquestes decisions es prenen a Chamartín o a Atocha. I no es podia permetre de cap manera que l'estació de Barcelona fos el Terminus d'Europa, perquè això volia dir moltes coses, massa coses, des del punt de vista del nacionalisme ferroviari espanyol. Ja saps, allò que Espanya és una unitat de destí en lo ferroviari.
Fixa't que t'he preguntat per J.B. Foix i un text que es diu L'estació, i en lloc d'anar per la branca de la literatura has anat a parar a la branca ferroviària, com si aquesta fos la teva devoció o la teva vocació més íntima, més genuïna.
Ho confesso, sóc un escriptor ferroviari perquè tenia ànima de ferroviari, però no tinc cap antecedent familiar. És a dir, jo no he treballat mai en el ferrocarril, no tinc cap familiar que hagi estat ferroviari. És un pedigrí que no tinc, però tinc la passió pels trens. I el text que esmentes, L'estació, és un text que em va canviar la vida. L'estació és una mena de testament literari de J.B. Foix, el gran poeta de les avantguardes, i aquest text es diu L'estació i és una mena de passejada per una sèrie de paisatges onírics que es van transformant, que es van canviant, que van apareixent personatges misteriosos que li lliuren una papereta que diu L'estació és allà. I continua un altre paràgraf. És una prosa poètica extraordinària. Llavors, jo tinc la sensació i la certesa indemostrable que l'estació només pot ser l'estació de França. Per què? Perquè en els textos de Foix hi ha una mena d'ultrarealisme, ho fa tot molt, molt oníric, però que en realitat ho fa a través d'una representació molt, molt fidel d'alguns elements reconeixibles encara en la ciutat. I clar, l'estació se l'apareix al final del relat poètic, com una mena de volta immensa en la qual es produeixen una sèrie de transformacions oníriques també molt, molt potents, i al final del text diu: vaig endevinar la meva desaparició total entre un cel de fums i boirassa. Clar, això és el final de la seva investigació en poesia. M'és igual que no fos l'últim text que va redactar. Per mi, des del punt de vista poètic, és l'últim. És un testament. I que un testament literari com el d'una obra com la de J.F. Foix acabi en una estació, per mi és una gran alegoria del que és la vida. És a dir, són uns recorreguts ferroviaris que tu vas desenvolupant de la teva biografia i que al final acaben en una estació, que és la mort.
És curiós, no?, perquè J.F. Foix és l'autor d'aquell poema Tots hi serem al port amb la desconeguda, però en canvi en aquest text concretament no és un port, sinó una estació, no?, una estació terminal, o no, perquè potser també és el començament d'un altre viatge. En tot cas, ho va ser per tu, com a escriptor i com a persona.
Sí, quan jo vaig llegir l'estació no vaig entendre res. Jo aleshores era un jove estudiant de filologia hispànica i a València i era castellanoparlant. I em va fer replantejar tot, és a dir, des del punt de vista de la meva vocació literària, però també des del punt de vista de la meva actitud respecte a la llengua. A València jo no sabia que hi havia el valencià, eren els anys 90, sortien de la transició, i jo estava en una família castellana parlant, i de sobte doncs, aquell test em va canviar el crani d'alguna manera i vaig decidir canviar de llengua, literalment. Em vaig passar tot un any llegint Foix, o bibliografia sobre Foix i sobre les avantguardes, amb la idea de, en el futur, fer alguna tesi doctoral o alguna cosa amb aquell poema que m'havia sotregat.
I parlaves el català de Foix?
Aquest és el problema, aquest és el problema. És a dir, quan jo començo a llegir en català i començo a llegir Foix de manera tan delirant, no tenia encara amics en catalanoparlants. A la facultat vaig trobar després alguns amics que sí que venien dels pobles i que, per tant, sí que parlaven valencià. Però clar, al començament de parlar jo en català estava tan amarat de Foix i del seu idiolecte que els meus companys de la facultat no m'entenien. O sigui, jo parlava en termes hipnagògics i clar, jo era el rar. Tot això ho vaig corregir amb altres lectures. És a dir, quan vaig atrinxerar-me a la biblioteca i a la cafeteria de la facultat, doncs va ser el descobriment de Joan Fuster, el descobriment, per tant, de Josep Pla, el descobriment de Voltaire, de Montaigne, és a dir, totes aquestes lectures d'aquella època tan delirant que van començar en Foix, es van convertir en un projecte d'assagista que no sé si malament o bé, però va convertir-se en una petita realitat. Però el meu primer llibre sobre Foix.
Escolta, si et sembla, som a la cafeteria, per què no anem cap a l'andana? Sí, doncs ja hem arribat a les andanes, Antoni, i aquí han passat coses importants per a la literatura catalana. Em fa pensar, naturalment, en el final del quadern gris de Josep Pla, que ell agafa... Era aquí on va agafar el tren en direcció a París?
No, va agafar a l'estació de França, però a l'antiga, que era una estació molt petita que hi havia just al costat. Però aquesta estació, evidentment, la van haver d'enderrocar perquè es va quedar massa petita per als serveis ferroviaris en plena expansió a finals del 19, començaments del 20, i era necessari una nova estació. L'estació de França, nova, s'inaugura en 1929. Aquesta i l'estació de Portbou s'inauguren el mateix any. I al meu entendre són dues estacions bessones. És com si l'estació de França tingués, en realitat, dues andanes. Una aquí al costat de la Barceloneta i una a la frontera, que és la veritable estació que dona pas a França.
I a Portbou és on va morir Walter Benjamin, on es va matar Walter Benjamin perseguit pels nazis. Benjamin és un altre bon viatger de ferrocarril?
És un home de cafè que, a més, com que viu exiliat a París durant molt de temps, se reserva en els cafès. I fins i tot hi ha alguna meditació seva sobre el sentit de la vida a partir d'un paperet que va escriure un dia en el Cafè de Magó. Clar, a partir de l'arribada a Portbou se l'associa molt a aquell espai, però arriba caminant, arriba fugint, arriba fugint dels nazis, però no arriba amb tren. Clar, una de les grans tragèdies de l'estació de Portbou és que ara mateix no té cafeteria. Quan en una estació com aquesta li treus la cafeteria, li treus l'andana metafísica. les andanes pràctiques, com aquí on estem, són per a marxar, però per a esperar, la cafeteria és la veritable andana de la vida.
Així deies que Josep Pla, quan es va embarcar en un tren cap a París, no ho va fer exactament aquí, sinó en l'estació de França Antiga, que era al costat, i de la qual ella en dona una imatge més aviat poc idíl·lica, perquè diu que era fètida, mediocrisíssima...
Es veia claríssimament que aquella estació tenia els descomptats. Però, clar, aquesta encara no, la nova no s'havia inaugurat encara. El que passa és que quan Josep Pla marxa de l'estació de França l'Antiga, sap que se'n va cap a Europa amb unes lectures ja fetes. Llavors, si rellegim el volum sobre París i França de Josep Pla, la primera part que es diu Notes sobre París, veiem que tots els articles donen per sobreentesa la lectura de totes les referències literàries i polítiques per part del lector. Fixa't que hi ha una gran alegoria, és a dir, l'estació de França, on estem, és una estació monumental. L'estació de França d'on parteix Josep Pla és una estació modesta, però tens la sensació de que és el començament d'Europa. I, en canvi, en el cas del seu viatge a Madrid, que és només un any més tard, surt de l'Abaixador de Passeig de Gràcia. Això, alegòricament, és molt interessant. Per què? Perquè Barcelona, per anar a Europa, per anar a França, per anar a París, té una gran estació. O l'estació aquella modesta, però que simbòlicament significava el mateix, la fètida, diguem-ne. En canvi, per anar a Madrid, el que ja no és una relació literària, el que ja és una relació intel·lectual guió política. I hi ha un abaixador, un trist abaixador. No necessitàvem més.
Ara, quan deies això també, que a París, diguéssim, quan hi arriba, reconeix moltes coses que prèviament ha llegit en llibres, m'ha fet pensar en l'experiència, suposo, de molta gent que els temps canvien, no? I quan arriben a Nova York, doncs reconeixen, per començar, els taxis de color groc, no? I se senten estranyament a casa, en un paisatge que reconeixen perquè és l'habitual de moltes pel·lícules, de moltes sèries. Això, mutatis mutandis, és el mateix en el cas de París, en l'època de Pla, no?
Absolutament d'acord. És a dir, quan arriba a l'estació d'Orsay, la Gare d'Orsay, que actualment és un museu, però que aleshores era una estació molt vital, surt per la porta de l'estació amb Quim Borralleres i agafen un sapant, és a dir, un cotxe de cavalls, per anar a Montmartre, que és on s'instal·laven. I va narrant el recorregut des de la Gare d'Orsay, pujant per l'Avinguda de l'Èpora, passant pel Louvre, i enfilant cap a Montmartre. És a dir, la descripció és absolutament increïble. Però per què la fa tan eficaç? Perquè ja la coneixia de lectures. Tancava els ulls i ja veia claríssimament com era aquest itinerari.
És possible que hi hagi llibres de viatge que l'autor l'hagi escrit sense sortir gaire, diré gaire, de l'habitació de l'hotel.
Sí, absolutament d'acord, perquè el llibre de viatges en realitat comença en una biblioteca i acaba en una biblioteca. Necessites, primer, unes lectures prèvies que et preparin una mena d'horitzó a partir del qual tu comences a caminar cap a l'indret en qüestió. A l'indret en qüestió el que fas és constatar una sèrie de prejudicis que tenies i a descobrir coses que no sabies ni que existien. I fins i tot descobrir records que no sabies que tenies.
Escolta, i tu ets, com en Pla, un viatger de tren de finestreta, perquè això també ho diu ell, que no es dedica a escoltar gaire què es diu en el vagó ni observar gaire la gent que comparteix el mateix vagó o el mateix tren. Tampoc és de llegir gaire en els seus viatges de tren. Ell el que fa, sobretot, és mirar per la finestreta, no? Tu ets d'aquests viatgers també de ferrocarril?
Mira, Pedro Salinas té un relat absolutament meravellós que narra l'experiència precisament que estàs comentant. És a dir, que té un llibre a les mans quan està viatjant en el tren, però no pot llegir. Per què? Perquè li resulta més apassionant el llibre que va passant per la finestra i les pàgines del qual el maquinista va passant sense adonar-se'n. Per què? Perquè el maquinista el veu aquest paisatge des del punt de vista tècnic. En canvi, el passatger es deixa anar i va mirant un paisatge que va passant per davant dels seus ulls, però des d'una perspectiva que és alhora estàtica i fugaç. O sigui, és com un llibre de paisatges que van passant i és el maquinista qui passa les pàgines.
És bonic.
Llavors, jo ho reconec, soc finestrer. A mi em costa molt llegir en el tren, tot i que vaig redactar mitja tesi doctoral en el Talgo, perquè és l'època en què jo estava fent una tesi doctoral precisament sobre Foix i passava moltes hores al tren entre Barcelona i València i la meitat de la tesi doctoral es va redactar allà.
És que ara a vegades la finestreta, no? És la finestreta del mòbil o de la tauleta, em fa pensar en un passatge d'aquest dietari de fa potser un parell d'anys del Ferran Sáez Mateu, que arriba o passa per la Petroquímica de Tarragona, és cap al tard, és un paisatge quasi apocalíptic, o això li sembla a ell, però no hi ha ningú, cap altre dels companys, diguéssim, que són al vagó, que miri aquella posta de sol real, i el Ferran Sáez pensa, segurament potser ara quan estan manipulant el mòbil o estan mirant la tauleta estan veient doncs, postes de sol de vés a saber on, i s'estan perdent aquesta justament.
M'agradaria fer-te veure un petit detall perquè vegis que quan mires l'estació de França te n'adones de la internacionalitat. Fixa't, estem davant d'un buffer que és el topant hidràulic per evitar que el tren no pugui frenar i destrossi l'andana. Fixa't què tenim aquí. Hydraulic buffer, ransom and repair, Ipswich, England. És a dir, materialment aquesta estació ja és europea. Aquí tenim un element material que ja ens porta a Anglaterra. El nom de l'estació ens porta a França. És a dir, estem parlant d'una sèrie d'elements que parlen de la internacionalitat del ferrocarril. Europa serà ferroviària o no serà, literalment. Els europeus, que és un llibre que acaba de sortir d'Orlando Sitges, parteix de la base de que sense el ferrocarril no s'entén la història d'Europa. Steiner deia que sense que per a fer una història d'Europa només hauries de fer una història dels seus cafès. Jo crec que la síntesi de totes dues coses, de la història dels cafès més la història del ferrocarril, és la història d'Europa. Precisament per això és tan important la connexió de Barcelona amb la resta d'Europa, amb les noves infraestructures, perquè això serà el que veritablement canviarà el mapa d'Europa. En el moment en què hi hagi una bona connexió entre Barcelona i Tolosa i Lyon, aquest triangle canvia l'economia total i la sociologia del sud d'Europa. És una gran esperança per Europa, precisament, que Catalunya estigui ben connectada ferroviàriament amb aquestes ciutats, perquè Europa necessita un motor al sud.
Antoni Martí Monterde, l'ànima de ferroviari no l'has perdut, la vocació de ferroviari no l'has perdut. Si ara poguessis agafar un tren per anar no sé on, les possibilitats que et dona l'estació de França són molt limitades. Posem-hi més imaginació. On t'agradaria anar?
Ara mateix el que m'agradaria és agafar un tren aquí a l'estació de França, evidentment, i anar a Estrasburg, cosa que ara tècnicament és possible només amb un parell de transbordaments. Però és molt possible que d'aquí ben poc, precisament perquè hi ha una companyia alemanya en col·laboració amb una companyia francesa, vol recuperar els trens nocturns entre Barcelona i la resta d'Europa. I hi haurà un tren entre Barcelona i, si no recordo malament, Frankfurt. I passarà per Estrasburg. Estrasburg és una altra ciutat de frontera, amb una estació fronterera i amb la possibilitat ara mateix d'agafar un tramvia en el centre d'Estrasburg, a l'Homme de Fer, que és la plaça més important de la ciutat, i al cap de mitja hora travessar el Rin i arribar al centre d'una petita ciutat que hi ha a l'altre costat del riu, que es diu Kehl. És una ciutat importantíssima perquè és on va fer-se la primera edició de les obres d'Immanuel Kant. Però el fet de poder agafar un tramvia al centre d'Estrasburg, és a dir, una França alsaciana, i al cap de mitja hora estar a Alemanya, és un somni europeu. Torna a ser la metàfora ferroviària, és a dir, els trens uneixen Europa, els tramvies uneixen Europa. Què fem que aquí no som capaços d'unir els tramvies per la Diagonal? Què fem que no som capaços de tornar a tenir trens internacionals des de l'estació de França? Alguna cosa no s'està fent bé. Però jo tinc l'esperança que això canviï, perquè és una evidència que el camí cap a Europa és sobre rails.
I una última cosa, Antoni, algun projecte literari relacionat també amb ferrocarrils, amb trens, amb estacions?
Bé, a mi m'agradaria acabar amb una frase d'Eugeni d'Ossa. Eugeni d'Ossa va escriure un text que es diu Menti i tren, amb motiu del centenari de la inauguració de la primera línia de Barcelona a Mataró. I en aquell text, entre moltes altres coses, diu una cosa importantíssima, que el viatge en ferrocarril és un viatge humà, és a dir, té les dimensions humanes. Això és una cosa importantíssima al meu entendre, perquè quan tu viatges amb avió l'únic que fas és en realitat marxar i arribar, però la sensació del transcurs del viatge s'ha perdut. En canvi, amb el tren la dimensió és humana. Pots aixecar-te, pots mirar el paisatge, pots anar a la cafeteria del tren si n'hi ha. És a dir, encara és un viatge que podries somiar fer a peu, però que el fas amb tren. I això al meu entendre és importantíssim, perquè estem en un moment en què la instrumentalització dels desplaçaments, que són només, per dir-ho res i curt, per negocis, és a dir, per feina, està perdent està perdent la poètica del viatge. O sigui, el... quan Josep Pla es definia com un viatger de ferrocarril gairebé perfecte, es definia en termes humans. És a dir, algú que mesura el ritme poètic de la vida a partir del soroll del tren. Això és una cosa que a més recupera també aquesta idea d'Eugeni II, que el ritme del tren és com mètric, és com un poema que va marcant el ritme amb les parades i amb els sotracs.
I això, en vols fer literatura, de tot això?
Es pot fer literatura.
No, i en vols fer tu?
Aviam, jo em dec un llibre sobre literatura i ferrocarril, amb bones citacions i anar enfilant-les. I el que passa és que aquest llibre, sens dubte, hauria de ser molt, molt autobiogràfic. És a dir, jo hauria d'intentar integrar aquesta autobiografia meva ferroviària, completament imaginària i delirant, amb els textos literaris. I, evidentment, el text clau, al meu entendre, hauria de ser l'estació de Lleta de Foix.
Moltes gràcies, Antoni Martí Monterde.
Fem un tren?
Vinga.
Ciutat Maragda.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Raïls i més raïls i més raïls encara, i tren enllà, saludem el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Molt bé, ben encarrilat.
Ben encarrilat, has d'estar-ho, perquè si no les coses acaben malament, ja ho saps. Avui, en tot cas, ja has vist que hem visitat i transitat un munt d'estacions de tota mena i d'accents culturals diversos, i amb tu anem cap a on? Més cap a l'Orient, també, no, en el fons?
Sí, tornem a l'Orient, a Rússia i a Sibèria i a aquests llocs que, travessats per aquests trens immensos. Llavors hi anem gràcies a un autor rus contemporani que es diu Víctor Pelevin, és algú nascut als anys 60, que és un dels grans escriptors vius russos, que em sembla, pel que he pogut veure, que no hi ha cap traducció seva en català, em sembla que és una gran llàstima. I Víctor Pelevin té un relat bastant curtet, però que és molt famós, que seria com el seu relat més conegut, que es diu la Fletxa Groga. La Fletxa Groga és el nom d'un tren, i aquesta novel·la, que és una mena de distopia, de fet, d'un tren que corre probablement per l'estepa, així, però que ningú a l'interior del tren es recorda des de quan corre aquest tren, quan és que va començar el seu trajecte, ni tampoc on va. Llavors entrem de ple en la metàfora de la Unió Soviètica o de la post-Unió Soviètica. És un llibre de 1994, per tant estem de ple en aquest moment intangible així de canvi de règim entre un règim catastròfic i un altre règim catastròfic. Per tant, aquestes coses que passen. Llavors el personatge central d'aquesta novel·la s'avoreix molt, perquè bé, s'avoreix fins al moment que s'adona que no sap tampoc on va ni des de quan hi va, i llavors comença a preguntar i a fer una investigació i descobreix entre revistes i llibres escampats una revista que el fascina i que es posa a llegir, que és una revista especialitzada en el món ferroviari, que pot semblar una cosa molt, molt tècnica i, diguem, poc interessant, i podria ser-ho, però hi ha tot un article, llavors aquesta ficció descriu aquesta falsa revista i aquest fals article, que va d'onomatopeies i dels xerics de les locomotores. És apassionant, el món dels xerics de les locomotores. No sé si t'hi has...
Sí, sí, m'entusiasma el món de les locomotores, però m'imagino que quan parles d'onomatopeies és això, eh? Són onomatopeies de trens.
Sí, de trens. Llavors, diuen que l'autor d'aquest article, l'autor fals, aquest article fals en aquesta revista falsa, per entendre'ns, diu que coneix 18.000 maneres diferents de parlar del xeric de les locomotores, totes amb onomatopeies i totes de llengües diferents. Però diu, el problema és que la majoria d'aquestes llengües són llengües mortes des de fa, diu, segles. I això, clar, planteja un cert problema de credibilitat científica, podríem dir-ho així, però no ens trobem en aquest marc, ens trobem en un altre marc. I, de fet, cito algunes llengües, i llengües al fons de l'Amazònia, de tribus africanes, de llocs en què és bastant improbable que hi hagi hagut mai un tren, però diu, és igual, no cal necessàriament haver vist o sentit un tren per imaginar el soroll que fa la locomotora quan xerica aquest xeric. Llavors en diu uns quants, des del bàsic clic o clic, fins un curiós que diu que es troba als Estats Units, que en un estat que no diu quin, als Estats Units, diuen, per descriure la locomotora mentre arrenca, diuen Ginger All, Ginger All, Ginger All. Bé, i això fins a la més llarga, que és un altiplà africà anomenat Cannabis. No assumeixo cap responsabilitat en totes aquestes coses, sinó que m'acontento de llegir i d'explicar el que he llegit. A l'Àfrica Central, que diu ukulele, ukulala, obe, 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 obaba. I aquesta seria l'onomatopeia més llarga coneguda al món per parlar del xeric de la locomotora, mentre que la més curta seria d'una tribu d'Amazònia, que seria simplement P. I ja està.
Està molt bé. Però tot és llarga vida als trens, sempre, i per molts anys, que a més contamina una mica menys que l'altre transport. Gràcies, Joan Lluís, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Adéu.
Llibreria Ona. Des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui convocant una cançó meravellosa de Francesco De Gregori, on els protagonistes són precisament personatges que tornen en un tren esperançat des d'una guerra absurda. Amb vosaltres, Dolors Joanola, Dolç Beltran, Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. Francesco De Gregori, generale.
Generale, dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. La guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.